fos signe ideològic. M'explico. Quan parlàvem del 15M, això va ser un moviment propi, del qual, de fet, va néixer Unidas Podemos, que Unidas Podemos sempre s'estudien com un partit populista d'esquerres. Sí. Diferència de Sumar. Sumar ja no és populista d'esquerres. Uh-huh. Està en el mateix espai polític, però no és populista. En canvi, Unidas Podemos és populista. Els populismes, siguin d'esquerres o dretes, fan les mateixes actuacions. Llavors, Vox és un partit populista de dretes. Llavors, és normal que tinguin el mateix. I, de fet, en el cas dels partits, en aquest cas, populistes de dretes, utilitzen les emocions polítiques. Per exemple, el ressentiment en contra dels musulmans i els islamistes. Recordem que aquesta és una de les coses que s'han esclarejat aquests dies. Sí, sí. Que Espanya és cristiana, no musulmana.
Exacte.
O la por pel tema de la inseguretat i relacionant els immigrants amb la inseguretat. Un sentiment, una emoció positiva, l'amor, però en aquest cas l'amor a la pàtria espanyola, llavors d'aquí els hi surt aquest rebuig cap al moment de l'amnistia, perquè és per ells l'amor a la pàtria espanyola queda malmès per aquesta amnistia en mans del catalanisme. I dic catalanisme perquè no perdonen qualsevol catalanisme, no només a l'independentisme. I per últim, d'aquestes quatre grans emocions que té el populisme, que són la por, l'amor i el ressentiment, ens queda l'odi. L'odi, en aquest cas, i l'expressen cap als grups odiats. I quins són els grups odiats? Doncs, bueno, els que hem vist aquests dies, els partits d'esquerres i els partits catalanistes i independentistes, perquè els veuen com els infidels o els heretges. Ja sé que és un llenguatge medieval, Janiu, però em perdonaràs. És que és la mateixa visió, però traslladada al segle XXI, eh? O sigui, és anar en contra dels heretges, perquè els partits d'esquerres els consideren com heretges i els independentistes com infidels. I després, òbviament, aquesta sensació que fins i tot en aquesta protesta, diguem-ne, d'aquest dia surt, d'aquesta idea de l'Espanya cristiana en contra dels musulmans. Bueno, aquí surt la xenofòbia i l'islamofòbia cada dos per tres.
Bueno, la referència religiosa té sentit des del punt de vista fins i tot que és gairebé una croada santa, és a dir, hi ha gent que són dolents per naturalesa, els equivocats, i els altres que no? I llavors aquesta dualitat de bé i mal sempre hi és present d'alguna manera. No sé si algú vol fer-li alguna pregunta al Xavier Torrent, si no l'acomiadarem, però em sembla interessant tantíssim les referències, les reflexions que feia al llarg d'aquesta estona per parlar de les protestes als carrers a Madrid. No? Doncs, Xavier, de veritat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a RAC1.
Un plaer. Les 10 i 2 minuts. Voleu comentar alguna cosa al respecte de tot el tema que estem explicant ara, de les mobilitzacions, i canviarem de tema.
Doncs sí, bueno, abundant amb això que estava explicant el Xavier Torrents, jo crec que el PP s'emmiralla en aquests moviments per crear un estat d'opinió. Mm-hmm. El que no sé és si serà capaç de mantenir-ho. I dit això, jo crec que els partits independentistes li posaran molt bé, perquè clar, suposo que en parlarem ara, el discurs que estan fent és just el contrari del que ven el PSOE, i per aquí tindrà la part fàcil de vendre o d'aconseguir aquest estat constant d'insatisfacció en contra de la investidura del pròxim govern de Pedro Sánchez.
Jo, bueno, ara en parlarem més, suposo, però això d'Espanya és tremendament avorrit, perquè sempre és el mateix. És a dir, el 1918 contra l'Estatut, el 1932 contra l'Estatut, el 2006 contra l'Estatut...
I això de Catalunya, que és sempre el mateix.
Bueno, clar, és que sempre... dic que és totalment avorrit, perquè cada vegada que una de les nacions perifèriques aixeca una puteta... a la contrarrelat, o al revés, cada vegada que, en fi, hi ha centralisme, el contrarrelat. Recordem, i ara que estan parlant de que si es mobilitza el PP o no, recordem els 4 milions de vots contra l'Estatut, que estan encara en un magatzem del Congreso, segons diuen, i és mític, allò, unes caixes que sortia Rajoy, eixem una firmita contra els catalanes, aquella cosa. 4 milions de vots, semblava que el poder popular podia tombar. No, es va fer l'Estatut... Zapatero va dir que apoyaria a todo i ho va apoyar a todo, després ja no es va apoyar res, ja sabem com va acabar la història. I jo crec que en el PSOE... Jo crec, és que a mi em recorda tant a l'Estatut, això. És a dir, per una banda, una dreta espanyola irada, per altra banda, uns independentistes que, o per cinisme o per innocència, dient que és una oportunitat històrica, que ara sí, esta vez es de verdad, que te quiero de verdad, i tal, i al mig, un altre cop, el PSOE. Dominant els temps... fent-se d'esquerres de banda, citant a Olof Palme per una banda i després citant la Constitució per l'altra, i al final passarà com va passar amb l'Estatut. Ja ho faran els jutges, que és tombar el que s'hagi de tombar, i mentrestant ja hem passat una legislatura, nosaltres ens quedem com a bons, dic PSOE, i la dreta omple el dipòsit de patriotisme, que de tant en tant s'abaixa, i l'independentisme omple el dipòsit d'estupefacció, crec, perquè no sé de què podríem omplir el dipòsit ara mateix després d'aquest acord.
Sí, el que passa és que al final l'objectiu dels partits és guanyar eleccions.
Aquest és el problema. I el PSOE no és fer un món millor, no? És guanyar eleccions.
Guanyar eleccions vol dir que la gent està prou satisfeta del que has fet com perquè et voti. No és pas un mal sistema.
No.
I el PSOE després de l'Estatut va perdre el govern, no?
Això sí.
També és veritat que li va caure una crisi econòmica també, espectacular,
no? el 2008.
Que et van dedicar a negar de la manera més estúpida fins al moment final.
La Champions League
sí, en aquell moment el PSOE no fiava, com ara, a la seva sort i la seva investidura als partits catalans. O sigui, l'Estatut anava amb el PAC, diguem, però no era, si no ens aproves l'Estatut, no t'investim com a president. És una mica diferent. A diferència d'aleshores, que puc estar una mica d'acord amb l'anàlisi que feia el Baños d'aquest paral·lelisme amb l'Estatut, és que ara el crèdit ja s'ha acabat, diguéssim. O sigui, si d'aquí dos anys... dos anys o d'aquí un any l'amnistia, perquè aquesta és l'altra, o sigui, l'amnistia s'aprovarà, però després seran els jutges els qui l'hauran d'aplicar, i aquí estarem entretinguts durant un any o dos o tres, alguns que els detindran i que voldran tornar i els detindran, altres que es pensaven que llavors amb això ja quedaven sense penes i sortirien de la presó i no sortiran, etc. Llavors això, o sigui, tot estarà molt més emmerdat i tens molt poc marge per dir, doncs ara ho engeguem tot a rodar. Sobretot...
El punt en què tu dius s'ha acabat la legislatura.
Clar, i sobretot perquè, primer, que la legislatura no s'acaba, que aquesta és l'altra gran camama. O sigui, un cop un president espanyol està investit, o català o el que sigui, està investit i és president fins que ell vulgui deixar de ser-ho.
Home, mira...
És com els presidents d'escala, eh?
Perdona, el cas de Catalunya. Exacte. El cas de Catalunya, hi ha 33 diputats.
I governa tan tranquil.
I semblava que era impossible.
No, i més tranquil que...
No, tranquil no ho sé.
I més tranquil que tots. Bueno, vull dir, tampoc el Parlament català...
Més tranquil que abans, quan governàvem coalició, segur. Llavors, això, la legislatura s'acabarà, estem tot just al principi, o sigui, 4 anys són molts anys de marge, i quan això acabi i l'amnistia estigui empantanegada, no serà tan fàcil dir, doncs ara, quin és el pas més, no? De quina manera podem escalfar les coses amb l'Estatut? De quina manera podem escalfar la cosa o, diguem, escalar aquesta mobilització? Doncs jo crec que Esquerra i Junts no tenen absolutament cap marge. Ara
tots els líders són els mateixos, també.
Exacte, i ara és quan la cosa pot, diguem, esclatar per una altra banda, si és que hi ha alternatives o no n'hi ha i se'n construeixen durant aquests anys, i què passa al Parlament de Catalunya, que jo crec que previsiblement el que passarà és que Salvador Illa serà president, com ara Pedro Sánchez posant d'acord, o sigui, no amb Esquerra i Junts posant-se d'acord entre ells, sinó Pedro Sánchez i en aquest cas Salvador Illa, exacte, fent un pivot a tot el seu voltant, i tot estarà molt més pacificat i serà molt més difícil després trencar segons quines costures. Ara, Junts i Esquerra això ho saben perfectament i és exactament el que busquen.
Mariona.
Jo aquí el que veig és que hi ha un actor més enllà de la política que hem anat mencionant, que és el poder judicial.
Exacte.
I ara hem tingut totes unes negociacions,
ara
però al final, més enllà de les manifestacions avui a Sol, del que pugui passar davant de Ferraz, aquí és el lawfare. Vull dir que finalment s'ha mencionat en un acord, que està bé, vull dir, ha sigut la pedra angular al final, no?, que ha decantat el suport de Junts, tot i que ja estava cantat, que hi hauria acord, però mencionar-ho, i és, encetarem una legislatura a l'Estat espanyol que, de nou, el verdader actor, més enllà del que digui Feijóo, serà el poder judicial, un altre cop. Qui decantarà? Pedro Sánchez, sorprenentment, amb la història que té de supervivent, perquè, clar, és una persona que porta molts anys a l'aparell de Ferraz, fins al 2018 no arriba, no?, la presidència del govern espanyol, no se li ha sortit mai cap cas que l'hagi esquitxat de corrupció ni de... però
què vols dir?
Que pot passar per davant.
Que pot passar?
És a dir, és una persona que no crec que pugui, però vull dir, tenim un poder judicial que més enllà del que sigui la llei d'amnistia, que ara ho anticipàvem, no? Que això serà un procés llarguíssim, veurem com acabarà, i que ens recorda molt a l'Estatut, no? Però l'Estat té unes vies d'escapatòria a nivell legal, i les lleis d'amnistia són unes d'aquestes, no? Quan hi ha un atzucac a nivell judicial, doncs tenim una llei d'amnistia per poder intentar reconduir la política. Però hi ha un poder judicial aquí, obstinat en fer tot el possible perquè això no arribi a bon port. Després, totes les arestes que es pugui trobar han sigut sempre cap a l'independentisme, però i cap al PSOE. Si tens un poder judicial, com ara mateix amb les manifestacions que tenim de les associacions de jutges, cap on pot anar? Aquí ho hem vist. I fins a quin punt pot arribar? I crec que aquest és el gran actor, més enllà del que ja hem vist fins ara a Catalunya, la pròxima legislatura, i cap a on realment li fa por a Pedro Sánchez, més enllà de Feijó i les aliances que pugui tenir. Ara mateix, jo crec que si a Ferraz temen algú, són els jutges.
Les 10 i 10. Jo només deixo una frase que avui fa Vicente Guilarte, el president del Consell General del Poder Judicial, a l'entrevista que li donen a... Espera't, que no me n'oblidi. A La Razón, crec. Espera't. No sé si és La Razón o és... L'ABC, perdó. A l'ABC. Diu... Hay una escalada de las interferencias políticas en la actividad jurisdiccional. Esto obliga al Poder Judicial a convertirse casi en un activista político, de uno u otro signo. Yo trato de evitarlo, pero no es fácil. 10 y 11, un momento.
RAC 1. Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Badalona, peça i solucions integrals, en carrer Alfons 13, cantonada amb carrer Josep Vicenç Foix 210.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Pràcticament un quart d'onze del matí, acompanyats avui d'Antonio Baños, d'Ivan Guerra, de Maria Vila i de Mariona Ferrer. Bé, ahir entrevistàvem Salvador Illa, al Via Lliure. I Salvador Illa li van preguntar, evidentment, per les declaracions, o vaja, per els documents, els comunicats que han fet des del Consell General del Poder Judicial i algunes altres esferes de la judicatura, i deia això.
Alguns representants del Poder Judicial jo crec que s'han precipitat amb alguns pronunciaments fets abans de conèixer els texts de la llei d'amnistia i amb alguns pronunciaments que a mi sí que no m'han acabat d'agradar, no?
Vull ser molt prudent. Parla del Consell General del Poder Judicial, imagina.
Sí, vull ser molt prudent amb això. A mi no m'agrada posar llenya al foc, no? Però hi ha hagut alguns pronunciaments precipitats i inoportuns.
Pronunciaments precipitats i inoportuns que no m'han agradat. Salvador Illa. Jo no l'havia sentit, perquè Illa és bastant prudent amb aquest tipus de declaracions, perquè està parlant del Consell General del Poder Judicial, Salvador Illa. Llavors, avui, que ens hem llevat el dia que hi ha la protesta del Partit Popular, l'entrevista a Vicente Aguilarte, que és el que us he llegit abans, que és veritat que fa equilibris, perquè diu, jo vaig votar en blanc el dia que hi havia aquesta declaració del ple del Consell General del Poder Judicial. Jo creia que, de fet, textualment diu perdoneu, entendí que era prematuro pronunciarse porque no había norma, ni tan siquiera pergeñada. Pergeñada, no es diu? Sí. I, perdoneu, és que he dit pergeñada.
És que el segle XVI no el tenim ara.
És veritat. Però alhora diu, però l'esforç que, o sigui, la sensació que hi ha en l'ambient ens obliga, sembla que ens obligui a ser un activista polític d'un signe o un altre. Cosa que a mi em sembla difícil de defensar o d'apuntar per part d'una institució que està caducada. És a dir, al final són una institució que no s'ha renovat per ingerències polítiques una altra vegada. Per tant, en aquest sentit és molt complicat adoptar posicionaments que puguin sonar polítics, perquè precisament poden estar assenyalats per això. Doncs en el mateix dia, La Razón publica un article molt llarg d'opinió d'un dels magistrats del Consell General del Poder Judicial, que és José Antonio Ballesteros, i es titula Atónitos, pero no resignados. Cosa que ja em sembla que ho explica tot. Observamos atónitos, pero no resignados, como desde hace algún tiempo y acentuadamente en los últimos meses se minan las bases del poder judicial diferenciado e independiente. Ante la incapacidad de las Cortes Generales de proceder a la renovación, etcétera, etcétera. Diu, el principal condenado por el Tribunal Supremo de la causa del procés afirmó falazmente en juicio oral votar no es delito, pero impedir una votación lo es, como si un referéndum al margen del pueblo soberano para alumbrar un Estado independiente no rompiera la convivencia. Pues bien, el discurso de los condenados se ha convertido en el oficial de algunas instituciones del Estado con el silencio de muchos políticos. Això té un vocal del Consell General del Poder Judicial que està atribuint com el manifest del Partit Popular la ideologia de l'independentisme a Pedro Sánchez.
Clar, és que a part, o sigui, és un article que ja és polític en si, perquè si tu parles de convivència, la convivència no és un terme jurídic en el sentit, diguem, del que exposa el Codi Penal i en el sentit del que van ser jutjats els líders del procés. Però jo crec que aquí...
Perdó, i no he acabat, perdona. Para alabar a los delincuentes se empieza reformando el Código Penal publicitado en su día por un ejecutivo del que formaba parte un actual ministra y juez, como el Código Penal de la Democracia. Se arruinan todas las resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas con ocasión del Estatuto Catalán, se acuerdan amnistías, se conceden indultos, se acuerdan amnistías, se reconoce el estatus de nación a algunas comunidades y se termina por ahora con una palmaria quiebra del principio de separación de poderes y con un cuestionamiento pleno de la democracia española, pactando con un prófugo que los jueces, al modo de las dictaduras, han actuado autoritariamente con intencionalidad espuria, como si no hubiera aplicado normas emanadas de un parlamento elegido por votación libre y secreta. Diu, nada de particular tiene entonces que jueces y abogados, entre otros, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, hayan multiplicado sus declaraciones de rechazo frontal a esta subversión sin precedentes del Poder Judicial que abole el Estado de Derecho.
Sembla Menéndez Pidal. ¿En quin segle diu aquest home?
Aquí hi ha diverses coses. O sigui, primer, que el Col·legi d'Advocats de Madrid va fer un comunicat abans d'ahir, em penso, bastant dur en contra d'això, i el Col·legi d'Advocats de Barcelona va dir que, d'acord, citava una sentència del contenciós administratiu que deia que com a institució de dret públic on col·legiar-se és obligatori per exercir la professió, no poden fer pronunciaments d'aquest tipus, i el Col·legi d'Advocats de Barcelona s'adheria a això i no en va dir res més. Però jo crec que aquí una, i ho han posat una mica en safata, que l'acord, tot i que l'acord diu, Junts diu això, el PSOE diu això, i no hi estan d'acord, però aquí tots estem molt contents perquè l'acord reflecteix què pensem cada un, l'acord parla del lawfare, i això és problemat, o dona l'excusa perfecta als jutges per dir, si tu estàs dient que la nostra tasca estarà discutida en una comissió parlamentària de resultat incert, que no sabem què voldran fer exactament amb nosaltres, amb els resultats d'aquesta comissió parlamentària, quan ja tens una amnistia damunt de la taula que t'ha de donar sentit a això, i que a més l'amnistia la pots elevar perquè sigui una cosa de caràcter general i esmeni allò sense posar en qüestió el poder judicial, ho estàs posant en safata, crec, una mica. I clar, aquí més enllà, l'article aquest que has llegit ara, Xavi, que parla com si fos un crim, no?, haver donat l'estatus de nacions a determinades comunitats autònomes, és que és el que diu la Constitució, llavors, d'alguna forma... són, sí, però nacionalitats perquè s'entén com a nació, i aquí...
Aquí sí, és el problema.
Sí, però mira, aquí amb la sentència de l'Estatut es parlava molt d'això, de com el terme nació va ser discutit pel Tribunal Constitucional. Quan aquí ja estava completament normalitzat, tens el Teatre Nacional de Catalunya, tens institucions públiques que es diuen nacional, i per tant nacional ve de nació, sí, però i això estava completament normalitzat.
Però tu saps que quan ho fiques en l'Estatut, en termes que tinguin... poder jurídic, estàs parlant d'una sobirania que, per tant, fragmenta la sobirania nacional espanyola i et dona dret a l'autodeterminació.
Bueno, depèn de com entenguis la...
Totes les paraules
tenen intencions. Depèn de com entenguis la nació espanyola,
i
però...
I quan el Constitucional t'ho frena, t'ho està frenant perquè està veient a venir això, precisament.
Però llavors què vol dir nacionalitat, Iba?
Nacionalitat
no vol dir res. No, no, l'única no està... cosa que pot voler dir és nació, perquè si no és una altra cosa.
Nacionalitat però... vol dir el que vol dir teatre nacional, no vol dir sobirania que et permet tenir dret a l'autodeterminació.
Segons que expliquen...
Llavors això ja és pervertir les paraules, perquè nacionalitat que ve de nació vol dir una cosa. Altra cosa és que tu al terme nació li infereixis unes conseqüències jurídiques, però el que diu la Constitució és el que diu. Llavors, jo crec que el que està passant ara és que en aquella il·lusió d'estat plurinacional de la Constitució feta amb aquestes condicions, una il·lusió que va durar 4 dies, però que d'alguna manera semblava que la Constitució ho recollia, i la manera com s'articulava el procés autonòmic, etc. Ara, que això no és que sigui una realitat, perquè continua sent una il·lusió, però ja tots aquests jutges diuen, home, no vam guanyar la guerra per això, i no ho vam guanyar la guerra per això vol dir que ja la Constitució en aquests termes i els hi semblaven malament, el que passa és que per la pràctica i per la manera com s'ha desenvolupat tot, allò va quedar en paper mullat, i no és que ara es pretengui recuperar, però hi ha aquesta contradicció, segurament de la mateixa manera que va tenir lloc als anys 80 o finals dels 70, acabarà de la mateixa manera, diguéssim, però això és el que el genera aquesta inquietud, que el discurs constitucional, el monopoli del discurs constitucional que fins ara tenia el PP, doncs el PSOE diu, anem a jugar una mica també amb això, i aquí ve el conflicte.
Antonio, i després tinc última hora del món judicial, i Mariona també.
Sí, no, que has citat, no sé si sabem tu, no, 2 vegades a Fraga i Barne. Primer era quan no ganamos la guerra para que España se disuelva, si hay que coger el mosquete, tornar, més o menys una cosa així, i després ja es diu, jo no sé si cap historiador pot aclarir-me, però corre la brama de que nacionalitat va ser un terme inventat pel Fraga, perquè clar, en aquell moment era nació no podem, no podem dir que tothom és igual perquè tenim ja la...
Bueno, i perquè tenies els militars a la sala del costat.
No, però per l'altra banda també
tenies... Però si va passar amb l'Estatut, això.
No, però per l'altra banda tenies la Generalitat restaurada, que ja funcionava, perquè la Generalitat és anterior a la Constitució. Llavors es van dir nacionalitat, que no sortia en el diccionari en cap sentit jurídic, no, i va ser un invento per dir, firma, tira i ja ho arreglarem. Ve el 23F, la LOAPA intenta arreglar-ho en un sentit cap aquí, i des d'aquelles hores el problema d'Espanya...
El
problema d'Espanya...
Arregles el problema
d'Espanya. Ah, t'ho diré, Bundó. T'ho vaig a dir. El problema d'Espanya...
Palillo a la
boca. Palillo a la boca, Magno, i el problema... No, és que les coses tenen més tendència a podrir-se que a arreglar-se. Llavors tu dius, bueno, és que estan caducats. Però és que el finançament autonòmic està caducat fa 7 anys.
Sí, sí.
Els trens estan caducats. És a dir... com no hi ha majories o mai hi ha... Bueno, les lleis d'educació, que cada govern tenim una nova, i ja, les, ja no queden noms, la LOE, l'OLOE, l'OM, 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 ja, perquè no poden més. Sí. És a dir, el problema és que com no hi ha manera de fer o un pacte d'estat o deixar llibertat perquè cadascú faci el que vulgui, les coses es marceixen. I aquí vinc i acabo amb l'acord que s'ha signat a la investidura o de la legislatura, que apel·la a coses que a Espanya no passen. Tot el que diu que s'ha de fer, estem d'acord, sí, sí, s'ha de fer, però és que no passen. Però no passen no per maldat intrínseca d'estats veus, sinó perquè no hi ha majories i no hi ha consens entre un poder judicial que està molt encastillat i sempre ha fet política, amb una policia, perquè els informes de la Guàrdia Civil en el tema independentista i en el tema basco i tot, són literatura de ficció o de la bona. I ja està.
Un apunt. Tot el tema aquest del debat sobre nació i nacionalitat que hi havia a l'Estat... Ai, a l'Estatut, al Constitucional, a l'hora de parir la Constitució, es va repetir amb l'Estat. O sigui, el 2005, sí. Quan es debat com a... Bueno, ara que tenim un Estatut, sí, nou, com...
El preàmbul.
Què diem? Què diem de Catalunya, no?
Nació al preàmbul.
Sí, me'n recordo gags del Toni Soler aquí.
Amb l'Estatut, allò...
Dient, li posem nacioncilla, o... Sí. No? Doncs al final va quedar amb el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com una nació. És a dir, el Parlament defineix Catalunya com una nació.
Alguien ha matado a alguien.
Però a la vegada, diu, la Constitució espanyola, l'article
no
segon,
dir...
reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nació.
Un petit apunt, la igualtat dels espanyols és consagrada per la Constitució. Vaya timo, perquè hi ha... l'Espanya foral, que funciona d'una manera, l'Espanya de les nacionalitats i l'Espanya de les regions. Mm. És a dir, com a mínim, la Constitució diu que hi ha tres Espanyes. Llavors, clar, no, tots iguals. Bueno, no, la foral no ha sigut foral, mai igual. No.
Són d'altra liga.
D'altra liga i d'altre país. I després, eren les comunitats per la via ràpida, per la via lenta. Són les 130 i pico, les 150.
10 i 25. Ara passo la pilota, Mariona. Última hora. L'Associació de Fiscals demana la dimissió del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la seva passivitat amb l'amnistia, però també per la seva passivitat en la defensa de l'Estat de dret i l'efectiva separació de poders. Segons l'organització d'aquesta associació de fiscals, García Ortiz no ha reprovat els atacs a la Constitució i avisa que l'amnistia també comportaria l'incompliment dels deures i obligacions d'Espanya davant de la Unió Europea, de la lluita decidida contra qualsevol forma de corrupció o activitat terrorista legitimant l'ús de la violència per finalitats polítiques. També implicaria, diuen, el trencament del principi de seguretat jurídica i creuen que si s'aprova no respon a raons de justícia i equitat sinó d'utilitat particular. I també apareix el concepte lawfare i les comissions d'investigació que s'hauran d'obrir al Congrés, la rebutgen com recull en aquest cas el pacte de PSOE Junts, perquè trencarien la separació de poders i l'estat de dret. Aquesta associació de fiscals que ha celebrat aquest cap de setmana al seu congrés, on, per cert, ha premiat Pablo Llarena.
És bastant al·lucinant, perquè la llei d'amnistia, sí, és que
perdona,
no l'hem vist...
Que li he dit a la Mariona, no, que va primer. Mariona, primer. Sí, sí.
No, jo volia anar una miqueta a fer una visió general, que aquests dies teníem tots els periodistes focalitzats en Brussel·les, no? A les negociacions, avui tenim detalls tant a l'Ara com al País de com han sigut aquestes negociacions, fins i tot com Santos Cerdán i Puigdemont van seguir el partit del Girona, no? I contra l'Osasuna, els resultats, no? Però en cap moment, jo crec que la classe tant de periodisme per a la majoria de ciutadans com també pels polítics seria... anar a gravar al Consell General del Poder Judicial, a l'Associació de Fiscals o a la Fiscalia General de l'Estat i anar al Tribunal Constitucional. Perquè, clar, què estan passant aquests dies? Són espais de poder superimportants dels que en desconeixem són, no?, els seus passadissos. Sabem molt bé com és el Congrés, com és el Senat, però qui ha entrat al Tribunal Constitucional? Qui coneix bé la sumptuositat del Tribunal Suprem? Ho sabem pel judici, el procés.
Tu sí,
però...
no banyes?
Jo sí.
Jo també, de sèrie, no? De fet, els periodistes del Tribunal Suprem es tenien com en un búnquer, a sota. Mm. Però potser ens venien a visitar Ortega Smith i Pedro Fernández, que eren els advocats de Vox, i en comparació el que et trobaves a dalt quan fa l'obertura de l'any judicial és que fins i tot semblaven persones molt normals. Sí. Per veure el contrast. No? I tenim aquí a patums del poder judicial que tenen molt de poder, que fan comunicats. Això d'aquests comunicats també ho fan les associacions de periodistes de Madrid, que també tenen algunes de molt conservadores, com la PM i així, que controlen els poders mediàtics. Van fent comunicats, van decidint, i pues no les gusta l'amnistia, pues todos juntos firmamos, nos unimos en un congreso y ahí lo tenemos y vamos a reprobar. Per tant, quin és el resultat d'aquest comunicat d'avui? Per al PP... el fiscal general de l'Estat no és un interlocutor vàlid perquè ho ha dit l'Associació de Fiscals. Que aquest és el, no, el poder judicial, com condiciona i dona arguments al poder polític per a una solució que una amnistia és una decisió política. És una decisió política per solucionar un problema que hi ha hagut judicial, no? I és aquesta lògica perversa de l'estat espanyol en què la judicatura franquista, perquè encara tenim una judicatura amb un poder franquista brutal, segueix condicionant el dia a dia i fa el que deien Banyes, no? Que tot estigui caducat.
A veure, jo...
Ara te m'has colat tu, Iva.
Sí. Que remati la Iva i et torno la pelota, Mario. Sí, sí.
Vale. No, per fer una mica d'advocat del diable.
Mai millor dit.
Exacte. El poder judicial està caducat per culpa dels polítics.
Correcte.
Vull dir, bueno, perquè a vegades no. Se'ls hi tira, se'ls hi tira encara tota la situació al poder judicial i a la instància judicial com si ells decidissin portar 15 anys a la mateixa cadira sense que ningú els canviï, no, quan és responsabilitat del poder legislatiu.
Són incapaços d'arribar a pactes d'estat.
Que és l'única... el poder que té el legislatiu i l'executiu sobre el judicial per compensar aquesta separació de poders, i resulta que no l'exercim. I aleshores després anem canviant lleis en funció de les sentències. Perquè és cert que tota la reforma del Codi Penal és una reforma del Codi Penal feta ad hoc per canviar les conseqüències d'unes sentències determinades. Sí. Home, s'assembla bastant a una forma de legislar una mica rara. Siguem honestos.
Sí, sí.
I quan ens escandalitzem, que a mi m'escandalitza que el Consell General del Poder Judicial es reuneixi abans d'hora per criticar una llei, home, aquest purisme que va tenir el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que va dir som una entitat de dret públic que amb col·legiació obligatòria i per tant no ens podem pronunciar en termes polítics. Jo recordo pronunciaments del Col·legi de Metges sobre la independència i el dret a decidir, i d'AMPAs, i fundacions escolars, i col·legis d'arquitectes, que dius, home, doncs podríem haver estat puristes fa uns anys.
Però el Col·legi d'Arquitectes no et pot portar a presó, diguéssim.
I el Col·legi d'Advocats tampoc?
No.
Vale. I l'Associació de Fiscals és una associació professional.
Sí, 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 sí.
El que és un drama, per mi, és el pronunciament del Consell General del Poder Judicial, que és el govern dels jutges, i és qui no hauria de dir ni mu en tot això.
Maria.
El que passa, el Col·legi d'Advocats de Barcelona diu això potser no per falta de ganes, diguem, sinó perquè era presoner del seu propi posicionament durant el procés i, evidentment, ara no podia fer una altra cosa. Jo crec, a mi el que em crida l'atenció més és que estem parlant d'una llei d'amnistia que ningú ha vist encara. Mm-hmm. Ningú...
Bueno, algú el que l'hagi signat...
Exacte, sospitem que algú l'haurà vist, però clar, no ho tenim. Però
hasta algú l'haurà escrit i tot.
Però no en sabem absolutament res, no està ni tan sols en fase de tramitació, i en canvi aquí ja s'estan fent uns pronunciaments que després el propi Poder Judicial tindrà els seus mecanismes per impugnar-la, ja sigui els jutges elevant qüestions de constitucionalitat i forçant o no forçant que el Tribunal Constitucional anul·li la llei. O sigui, hi haurà mecanismes que els garanteix, diguem, i els proporciona el propi estat de dret, que ja serà el moment de fer-los servir si és que ells creuen que els han de fer servir. L'amnistia és un mecanisme que, malgrat tot això, a qui convé més, i aquí el que passa és que hi ha aquesta miopia, aquesta incapacitat per veure-ho, perquè toca coses com molt essencials que dificulten veure-hi més clar, a qui beneficia, sobretot, no és a Pedro Sánchez ni al PSOE, és a Espanya i és a l'estat espanyol. Per resoldre una situació que des de fora es veu com una anomalia democràtica, que és que un, diguem-ne, un repte o una... Sí, l'octubre del 2017 acabés com va acabar, que és amb gent a la presó, que és amb un senyor expresident de la Generalitat vivint a Brussel·les i podent campar per tota Europa, però no podent tornar a casa seva. Aquesta és l'anomalia que la llei d'amnistia pretén resoldre, i que pretén resoldre en favor de la reputació de l'estat espanyol, no de Pedro Sánchez. L'amnistia és un mecanisme, a més, que s'ha fet servir a Europa més de 50 vegades des del final de la Segona Guerra Mundial. És un mecanisme perfectament legal i perfectament perfectament, diguem-ne, homologat des del punt de vista internacional, que s'ha fet servir les vegades que s'ha fet servir per resoldre problemes concrets, que evidentment sí, moltes vegades són polítics, perquè el legislatiu ha de tenir aquesta capacitat. Però, insisteixo, el judicial, si té alguna cosa a dir, la dirà quan sigui el seu moment, que no és aquest. El que passa és que tot això que dèiem abans, la manera com s'articula el lawfare i com s'intenta amb aquesta de Junts, per part de Junts sobretot, de fer aquest aiguabarreig perquè sembli que hem aconseguit una gran cosa històrica, que en realitat l'única cosa que estàs fent és embolicar la troca sense cap sentit, que no té res a veure embolicar la troca d'aquesta manera amb els teus objectius polítics, doncs de moment en aquesta trampa tothom ja està caient.
10:34. Vols afegir alguna cosa, Iva? M'has mirat com dient vull.
No, sí.
Però molt breu, perquè he d'anar a la publicitat.
Doncs pues, molt breu. Totalment d'acord amb el tema de lawfare, perquè a més fa una cosa tan catxonda com dir per evitar la politització de la justícia ho portarem a una comissió parlamentària que es vota sí. A toque de pito. Estupendo. Sí. Però a banda d'això, home, la llei d'amnistia des del moment que surt de la necessitat política de Pedro Sánchez ja és molt qüestionable la seva convicció a l'hora de proposar-la. Com que no l'hem vista, encara no sabem realment com es defineix, però d'entrada els punts de partida són una mica raros.
10:35, sí, doncs... un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn, tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web e-dreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11 El món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, El món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari.
RAC1. Tots som...
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10:38 minuts. Per cert, d'aquí uns instants xerrarem amb David Trueba, el director del Saben Aquell. Què eres fan, Baños, de l'Eugenio o no gaire?
Sí, no. Jo recordo un sopar quan era molt petit, sí. A casa d'un tiet meu, i que va dir... Ens va passar un casset, es va posar un casset de l'Eugenio, que encara no havia sortit a la tele, i diu, aquest nano l'hem anat a veure no sé on, boníssim. I es va posar un casset, i tots callats, i clar, la primera vegada vaig dir, hòstia, això és el més moderno,
sí.
Clar, ara és com vintage, però era com la sotana més, o sigui, tot el més guai, molonchi, Tal. I aquella imatge després, quan va triomfar tant i tal, sempre ha tingut, amb el Caset, sempre ha tingut, que també era una manera d'explicar xistes amb Caset, que no sé si...
Sí, no hi heu anat a veure-la encara ningú, eh?
No, no, jo Mariona, vull anar... Tu i vull anar, mira,
no, jo fa molts anys vaig anar a un altre espectacle que vam fer, però ja estem parlant de fa 12 anys,
sí,
a Barcelona.
Sí, que era
sí, el del Reugenio.
El Reugenio.
Sí, sí, això, aquest, me'n recordava, sí.
La peli no, per tant. Sí, sí. Maria, tu l'has de veure?
No, no. La vull veure, sí, no sé si serà avui o aquesta setmana, però sí, fa dies que la tinc
ara,
pendent.
Em sembla fins i tot una mica angoniós la metamorfosi, sí, que fa la conversió en Eugenio.
Espectacular. Brutal. És brutal. Verdaguer... És una cosa fora de sèrie. Bueno, escolta, que no vull embolicar la troca, però per la gent que sortosament s'han llevat a aquesta hora del matí i no sàpiguen, a veure, què ha passat avui, doncs, mira. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Des que ha arrencat el programa, què ha passat?
Doncs hem parlat amb el doctor en Sociologia, expert en radicalització, Xavier Torrents, que pronostica que avui serà l'últim gran dia de manifestacions contra l'amnistia, si més no fins a la investidura de Pedro Sánchez. Torrents creu que el PP és el primer interessat en que sigui així.
La violència no es pot mantenir de forma àlgida sempre. Després de 10 dies, segurament baixarà i tindrà un repunt, òbviament, la nit del dia de investidura. No perdurarà molt de temps, en realitat coses perquè el propi Partit Popular es començarà a desmarcar i Vox ho mantindrà fins que pugui, però sempre acaben desmarcant-se de la violència perquè sap que no seria la tercera força política espanyola si donés suport a la violència.
I sobre qui forma aquestes protestes, que en les últimes nits han desembocat en violència, Torrents ho divideix per horaris.
Si ho poguessin dir de forma molt plenera, on se sent més a gust el Partit Popular en general? Doncs fent manifestacions com la d'avui, a plena llum del sol, al migdia. On se senten millor els de Vox? Tenen més polifonia al migdia, a la tarda i al vespre. I en canvi els neofeixistes, els grupuscles neonazis, al vespre i a la nit. Llavors, cada formació política té un moment que li afavoreix millor la seva estratègia.
Torrents diu, però, que al PP li interessa ser present a aquestes manifestacions, encara que hi hagi una mica de violència, per menjar-se espai de Vox per a les properes eleccions.
Recordem que a les 12 la dreta i l'ultradreta es concentren al centre de totes les capitals de la província d'Espanya, almenys així estan cridats, en contra de l'amnistia, protesta que organitza el Partit Popular, però on finalment s'hi ha afegit també Vox i Ciutadans. Ho seguirem, evidentment, en directe al Via Lliure, en programació especial i en desplegament pel territori. De moment, anem al centre de Madrid a veure quina és la situació. Falta una hora i 20 minuts. Arnau Banyer, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, arrenca d'aquí a poc més d'una hora, cel radiant a la capital espanyola. Tot a punt per aquest acte de l'espanyolisme contra l'amnistia. El PP espera que sigui un cop d'efecte multitudinari per recuperar la iniciativa contra el PSOE. De fet, a hores d'ara ja hi ha força gent aquí a la Puerta del Sol, amb moltes banderes espanyoles, crits de Visca Espanya i algun insult contra Pedro Sánchez. Intervindran Almeida, Ayuso i Feijó, i també vindrà, en aquest cas sense xerrar, Santiago Abascal. Un acte que havia d'apartar-se del partidisme, fins i tot si havia afegit Vox, si ha afegit Vox, de fet, en un segon pla, però que a la pràctica acabarà monopolitzant el Partit Popular. Després, això sí, l'extrema dreta ha demanat a tothom que vagi cap a la seu del Partit Socialista aquí a Madrid.
I gràcies, Arnau, qui ha criticat l'estratègia de la dreta espanyola amb aquestes protestes. En un comunicat sona a tots els exlíders del PSC, Nil.
Sí, per tant, Miquel Iceta, Pere Navarro, José Montilla, Narcís Serra i Raimon Ubiols carreguen contra el PP i Vox per crispar l'ambient al carrer i posar en perill la democràcia. Ho fan en un manifest que s'ha publicat aquest matí, que també acusa Rajoy i Puigdemont d'haver estat incapaços de dialogar, d'haver creat un clima negatiu entre Catalunya i Espanya, un conflicte que diuen ara pot capgirar el PSOE. Per això veuen en la nova legislatura una oportunitat per reforçar la convivència i protegir la democràcia.
Us ho dèiem també fa una estona, l'Associació de Fiscals demana la dimissió del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la passivitat, diuen, amb l'amnistia.
Sí, segons l'organització, García Ortiz no ha reprovat els atacs a la Constitució. L'Associació de Fiscals avisa que l'amnistia també comportaria l'incompliment dels deures i obligacions d'Espanya davant de la Unió Europea i, en particular, en la lluita decidida, diuen, contra qualsevol forma de corrupció i activitat terrorista, legitimant l'ús de la violència per a finalitats polítiques. També implicaria, afegeixen, el trencament del principi de seguretat jurídica i creuen que la seva aprovació no respon a raons de justícia i equitat, sinó de mera utilitat particular.
I més enllà de la qüestió de la investidura, pendents també del Pròxim Orient.
Les Nacions Unides denuncien que ara mateix tres dels hospitals principals de la Franja de Gaza s'han quedat sense electricitat. Segons l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins, tant l'Hospital d'Al-Shifa com el d'Indonèsia s'han quedat sense combustible per fer anar els generadors. Tampoc funciona l'Hospital del Quds a la ciutat de Gaza per culpa, en aquest cas, dels bombardejos. Segons el Ministeri de Sanitat de Gaza, a l'Hospital d'Al-Shifa encara hi ha uns 1.500 pacients, a més de 20.000 refugiats i un miler de professionals mèdics. En les últimes hores, Israel ha bombardejat amb força el centre de Gaza i també al sud, recordem, on fan anar a la població civil, com és Can Yunis o Rafah.
I alguna altra cosa?
Doncs, Xavi, després de la victòria ahir del Girona a Vallecas, que li assegura el lideratge en solitari per davant del Madrid, al Villalliure hem volgut parlar amb un gironí il·lustre, el sommelier del celler de Can Roca, Pitu Roca, que es confessa el més hooligan dels germans.
En Joan és el seny, en Jordi li agrada el futbol, però no tant, no hi dedica tant de temps, em sembla. I crec que dels tres el que hi dedica més temps, allò que inverteix emocions, crec que sóc jo. Bueno, i la Montserrat, i la mestressa, la mare també.
Avui els germans Roca protagonitzen la portada de La Vanguardia amb samarretes del Girona i sota el titular el liderat de la Lliga dispara la gironomania.
3:15 a.m, gràcies Nil, gràcies Sandra, fins ara.
Fins ara.
I vosaltres també fins ara ja, Bueno, Baños, tu especialment fins ara.
Sí,
què fins ara. Què vas, un cafè i puges una altra vegada?
Sí.
Que falor.
Es pensava que tots anava... ens quedàvem.
Sí. No, perquè fem uns canvis, home, perquè els hem de deixar lliures.
Sí, el pobre, no, però estem Baños, molt contentes i m'ha fet ràbia.
Ah, bueno. Sí, ara mirem cap a casa, farem el vermutet.
Tu ets imprescindible en aquesta...
Sí, jo sóc imprescindible i vosaltres contingents.
Va, 3:15 a.m. Home, ara no us tireu els plats pel cap, tampoc. No, Antonio Baños, sí, Ivan Baño Guera, Maria Vila, Mariona Ferrer, una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia. Bon dia, adéu.
Bueno, cariño, ja vindré, ja
ara,
vindré.
Ara, penja, un dia. Penja.
RAC 1.
Deixar dret a tercera carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fripp Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una nova vida, amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3:15 a.m.
Diu, caramba, don Genaro, diu, ¿cómo es usted para conservarse tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. Diu, hombre, diu, por eso no será. Diu, bueno, pues no será por eso.
Perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop teu. prop meu. Si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Quina veu? Quina veu més meravellosa, la de aquesta versió de L'amor particular de Lluís Llach, cantada per la Carolina Juste, i que pertany a la banda sonora i en uns moments molt, molt delicats, molt, molt especials, de la, una de les pel·lícules d'aquest any del cinema espanyol, que és El saben aquell. Com sabeu, aquesta pel·lícula que parla de la història d'un dels millors humoristes de casa nostra, de l'Eugenio, aquell home que pujava a l'escenari vestit de negre, amb la cigarreta a la mà i el seu... Bueno, no sabem si era vodka amb taronja o directament suc de taronja, no ho sabem massa, i que es va introduir a moltes llars gràcies a aquells casets que van alegrar la vida de diverses generacions que tenien moltes ganes de riure en moments que potser no eren tan riallers, no? I que tenien molt d'incertesa. I tot amb un humor blanc, que ara de seguida ho parlarem a la conversa que mantindrem de seguida, però que contrasta a vegades amb la, amb l'humor actual, no? Que sembla que hagi de partir de l'estracanada, que hagi de partir d'una certa violència, no? De maneres molt tallants, no? I la de l'Eugenio era diferent, no? I és una pel·lícula que al final explica la construcció d'un personatge que, amb l'ajuda de la seva dona, algú fonamental a la seva vida, no deixa de ser una pel·lícula d'amor, no? Acaba convertint-se en el que hem conegut, no? I que potser no és el que hagués volgut ser. Per això és un plaer avui rebre al Via Lliure el director i el coguionista de la pel·lícula del Saben aquell, el David Torreba. Com estàs, David? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
És una història d'amor preciosa.
Jo crec que sí, d'amor, de presència i d'absència també, no? Mm-hmm. Perquè la història és... El marc de la pel·lícula és el temps que l'Eugenio i la Conchita han estat junts, no? La pel·lícula comença el dia en què es van trobar.
Exacte.
I termina el dia en què es van... Bueno, separar, no? Mm-hmm. Dolorosament, però és així, i la història és els dos, com el grup que tenien, el duo que tenien, que es deia Els dos.
Fa ja una mica més d'una setmana que es va estrenar la pel·lícula, i la veritat és que les crítiques són boníssimes, no sé si te'ls paraves així, però me'n recordo que el cap de setmana passat amb els pantalleros en parlàvem, i jo insistia en un punt, i em rebatien d'alguna manera, perquè ells defensaven que era bàsicament una història d'amor, i jo deia, també és la història d'algú que potser... es veu obligat a ser algú que no té especial interès en ser. No? I diuen, ja, però ho fa per amor, bàsicament, no?
Sí, però és veritat això. O sigui, la sensació de que la vida t'ha portat a un lloc que no era l'esperat, que a vegades és millor, no? Però que no ets el que tu has preparat durant la teva infantesa, joventut, o la teva vocació inicial. I aleshores això probablement... fa part de la incomoditat que jo crec que l'Eugenio tenia a la vida real, no? Era una persona que era generosa i que ha fet moltes coses molt maques per la gent, però que també tenia una part més oscura i fosca de timidesa i de depressió en si mateix, no? És difícil.
No aprofundeixes en la part fosca de l'Eugenio, no?
No massa.
S'intueix.
S'intueix, exactament.
Però és com que la pel·lícula s'acaba quan baixaríem als inferns, d'alguna manera, o no?
Sí, jo crec que també... diré que crec que hem etiquetat massa aquesta baixada als inferns dels últims moments de la vida d'Eugenio. S'ha convertit en una morbositat, jo crec que exagerada, en la identificació de l'Eugenio. Això jo crec que és injust. Jo no ho havia pensat abans de fer la pel·lícula, perquè jo volia fer la pel·lícula que fos la història amb la Conchita. Però després, amb les preguntes i tot això, m'ha sorprès el que la gent... estava esperant com una història de decadència i de addiccions i de tal. I
jo, ara és quan la pel·lícula gira i es torna profundament fosca.
I jo crec que això està causat per aquesta morbositat de m'han dit que al final va passar... Bueno, ha estat treballant fins al final. Estava segurament en un moment de depressió profunda, no? Aleshores, és injust de fer d'aquest último capítol de la vida d'una persona la seva vida completa. Això jo no ho faré i no m'agrada, però no ho havia pensat abans de començar la promoció i de tratar d'explicar per què m'agrada fer una pel·lícula d'una persona que és coneguda, però que el que volia explicar és precisament el que no estava explicat.
També és veritat que és, suposo que és molt llaminer, la idea aquesta, que també està molt manida, que està molt utilitzada, del còmic, que en realitat és una persona trista, no? I que és depressiva, sí. I que té un mal final, d'alguna manera, no?
Sí, i també hi ha una part, jo crec, de... Ens agrada molt destruir els mites, no? Sí,
que en realitat...
Sí, en realitat era
parles,
tal.
No parles dels execrables, exacte, no?
Bueno, això també.
Es dediquen a
els
això, no?
Els execrables són la part fosca de l'humanitat.
Sí, sempre,
però,
sempre.
Però especialment al món de l'espectacle, jo crec que la gent és com Elvis Presley, no? El final d'Elvis Presley. Michael Jackson, el final de Michael Jackson. Whitney Houston. I és com...
Matthew Perry.
No, exacto, Matthew Perry. Quina alegria, no? No, hem destruït, no, les persones. Jo crec que la construcció és més interessant, no? Com es construeix el personatge com una persona normal, amb les seves carències, amb les seves torpeses i tal, arriba a fer vibrar, reir, a gaudir la gent, no? Això jo crec que és més interessant de contar, no?
Per accident, no, d'alguna manera, perquè al final ell, la impressió és que ell volia estar amb la seva dona, bàsicament, fent el que fos, no? Si la seva dona era bona cantant, doncs hagués estat cantant, si hagués estat bona escrivint, doncs s'hagués posat a escriure amb ella, si hagués estat cuinera, doncs s'hagués posat en una cuina, no?
Sí, sí, és veritat, perquè ell estava a un taller de joieria fent una feina oscura i jo crec que amb una vocació de vida convencional, estava a prop de casar-se també amb una persona probablement més convencional que la Conxita.
I amb uns pares que ja els estava bé d'alguna manera, no? Ja tens una feina, escolta.
Exacte, sí, 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 com passa tantes vegades, no? Ja està, ja es guanya la vida el nen,
exacte,
no?
Exacte.
I romp aquesta dona, no?, que la veu al carrer, a l'autobús i tal, i és una dona que canta, que toca la guitarra, que té una alegria, que té una tal, i Eugenio decideix d'aprendre a tocar la guitarra. Això canvia una vida, no? Hi ha moltes coses del destí a la història d'Eugenio que són poètiques i interessants.
Aquest esdeveniment, la de l'arribada de la dona que acabes de relatar, no?, una trobada casual en un autobús,
sí,
és com com aquesta obra de teatre clàssica de Santiago Rusiñol, que és L'alegria que passa. La idea de que un poble gris li arriba de cop un grup de gent que són artistes i et deixen l'alegria, i si l'agafes bé, si no, et continues quedant en un poble gris, no?
Sí, abans hi havia molta gent que quan parlaves de la seva vida a l'art o al món aquest de l'espectacle i tal, sempre era que havien arribat al seu poble uns d'un circo,
ara,
o havien arribat als del teatre i tal, i havia canviat la vida d'un noi o una noia que havien vist una cosa que no veien.
L'Eugenio era un tipus que estava al taller de 8 a 3.
Ui, de 8 a 3,
bueno,
Xavi. Si no saps els horaris dels tallers als anys 60.
No, és veritat, no. Hòstia, tens raó.
El meu pare a les 9 de la nit arribava.
El teu pare on treballava?
El meu pare tenia una relació amb això de l'orfebreria i tal, perquè el meu pare era vendedor de cases, porta a porta, no? Mobles de cuina, però especialment rellotges i petites joies, a gent que no podia pagar en una tienda, com en un sol pagament. El meu pare li pagaven en mensualitats. Però també arreglava els rellotges quan s'estropeaven. I aleshores eren més hores. Eren moltes hores de treball, eh? Això ha canviat molt. El temps dels meus pares no havia oci per a ells, no?
Ara m'ha fet gràcia això que has tret la família, perquè tu quan fas una pel·lícula, encara que sigui la història d'una altra...
Sí, sí, la faig meva. Sí, és com una mena de projecció. Jo sóc incapaç d'escriure una cosa si no em projecto en això que estic fent, no? I quan feia aquesta pel·lícula, sí que quan escrivia el guió, ja pensava molt què hi ha de mi en tot això, no? Què hi ha de mi del món de l'espectacle, què hi ha de mi com director de cinema, que també té relació amb aquesta carrera de la Conxita i l'Eugenio, d'un que li va millor que l'altre, què passa, com és la relació quan dues persones fan, no, el món artístic i un, bueno, l'ho he vist moltes vegades, no, parelles que un comença i, bueno, ha nascut una estrella, no, és l'arquetip d'això, no?
Quan vas saber que era el Verdaguer, la persona?
Quan vaig acabar el guió. Al moment que vaig acabar jo vaig començar a pensar ja seriosament qui farà això. i la primera cosa que he pensat és serà català, no? És com, com l'anunci del xampú, no? Serà rubio, tindrà els ulls blaus. Pues serà català, tindrà timing de comèdia, ha de ser una persona seriosa i introvertida, ha de tenir una veu particular, i aleshores era com...
Se't va sortir la cara. Quan es va dir que seria el David Verdaguer, crec que molta gent de l'entorn català vam dir, hosti, clar, és que... Clar. El que passa és que el públic d'aquí potser no coneixia Carolina Juste.
Ja. Yeah.
I de cop entra allò per la porta i penses, és impossible que ningú, entre cometes, faci ombra al personatge del David Verdaguer, perquè serà tan bo i ho farà tan bé. I de cop entra una onada d'aire que no saps d'on ve, d'Extremadura, una tipa que no, d'on ha sortit, però aquesta és catalana o no és catalana? Que...
No, clar, clar.
I te n'enteres que és d'Extremadura i que parla un català meravellós, que canta com els àngels, a sobre canta bé, i que té una química en pantalla amb el Verdaguer al·lucinant.
Sí. De la mateixa manera que he triat el David, l'he triat a ella, no? He pensat, qui és la Conxita? Com és la Conxita, no?
I pam.
És del sur, ha de tenir una bellesa que no sigui una bellesa contemporània radicalment, sinó una bellesa que és possible als anys 60, als anys 70. Ha de ser una persona que canta molt bé, ha de ser una persona amb llum, amb personalitat, amb caràcter, i era com, ja de tenir aquesta edat. Carolina Juste. Això jo són crec els... que la Carolina Juste estarà...
Com es diu el joc aquell d'anar fent caure fitxes de les cares,
sí,
no?
Les
qui
cares.
És qui, no? Clac, 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 tiene barba, un tiene bigote, pam, 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 pam. Va, doncs mira, Carolina Juste i David Verdaguer, els dos.